5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que prop de 3.000 ciutadans de les Balears varen tenir problemes l'any passat amb els cotxes de lloguer.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Comença ja aquesta segona hora de programa, segona hora d'aquest Pèntol d'avui divendres, dia 10 d'octubre ja, el programa 1001 de Pèntol, un programa que, com sempre, té totes les lletres, i ara mateix té Miguel Soler, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el dia de Francesc de Borja Moll, ara mos toca saber què passarà a les Balears i què passa, i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
De passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Pèntol. Saludem per fer-ho en en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En en Miquel Junc.
Bon dia.
I en Antoni Guiscafrà, el nostre becari. Com estàu? Tot bé?
I bé.
Així m'agrada. Doncs, moment de passar l'actualitat, perquè avui tenim molt de temes que hem de comentar. Mira que és divendres i hauria de ser l'actualitat un poc més manco feixuga, però no.
Sempre, avui hi ha de tot.
Sempre hi ha cosetes. Sí, sí, farem música, farem temes que també interessen al ciutadà de les illes, com ara aquest que vos direm en portada. Vos hem de parlar dels problemes que tenim quan llogam cotxos.
El diari Ara Balears ha publicat un reportatge explicant els principals problemes que tenen els residents de les Balears amb el lloguer de cotxes. El 2024, prop de 3.000 illencs varen tenir incidències, però, segons asseguren des del Departament de Protecció i Defensa del Consumidor, només un 10% d'aquells que pateixen problemes acaben reclamant. Les queixes més habituals són el cobrament de danys després de l'entrega del vehicle o que, en algun lloguer, el preu inicial que s'ofereix no coincideix amb el preu final.
I per parlar-ne tenim Alfonso Rodríguez, que és el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears. Alfonso, com estàs?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotros?
Benvingut. Molt bé. Fantàstics. Amb ganes de cap de setmana. I abans hem d'explicar als oients, amem, perquè sempre quan llogam un cotxe passam una penada. És que és un passar pena constant.
Pues sí, la verdad es que sí. Son principalmente dos razones. Primero, porque cuando hacemos una reserva, lo que vamos buscando es el precio más barato y no nos fijamos en las condiciones de la reserva. Luego, el segundo y principal aspecto son las ansias que tienen los alquileres de vehículos por ganar mucho dinero. y lo que hacen es que una de sus mayores fuentes de ingresos son los daños colaterales que llevamos con el alquiler, pues desde limitación de kilometraje hasta pues que hemos ensuciado los asientos y tenemos que pagar 500 euros para limpiarlos. O sea, és una autèntica barbaritat.
Mm-hmm. Ja, sí. La veritat és que és vera que és un passar pena, això de llogar un cotxe, i també, com deies, les condicions de... Perquè, clar, un intenta comprar-ho al millor preu possible, perquè, òbviament, les butxaques és important i no poden gastar molt de dobbers, però, és clar, a vegades te surt més a compte pagar el màxim que no intentar pagar menys i que te surti malament la jugada.
Efectivamente, la gran mayoría de las veces es conveniente ir a la tarifa más alta con una mayor protección porque vamos a tener menos problemas. No significa que no vayamos a tener problemas, pero estamos expuestos a menos problemas. Nosotros, cada vez que alguien, algún socio, algún consumidor nos dice que va a alquilar un coche, nosotros la recomendación es inmediatamente que lo hayas devuelto, anula la tarjeta de crédito y saca una nueva. De esta forma vamos a evitar que nos puedan hacer un cobro, que es lo que suelen hacer. En el momento de la devolución del vehículo no te informan de nada y a los 7 u 8 días pues recibes un cargo en la tarjeta pues de la cantidad que a ellos les parezca y por el concepto que también a ellos les parezca. Uh-huh.
Clar, i sempre hi ha sorpreses, ara ho dèiem, aquestes incidències, Alfonso, que te solen cobrar per danys que tu no has vist, ratxades que, o sorpresa, quan agafes el cotxe no hi són, però després compareixen. Tot això com ho podem resoldre? Hem de fer fotos quan llogam un cotxe? Hem de fer nosaltres també com un peritatge? I hem de fer fotos de pertot i es marcador per saber quilòmetres, com està el cotxe i com està tot? O no hi ha manera d'evitar aquest tipus de cobraments abusius?
No, exactamente, Chisco. Lo que hay que hacer es, antes de retirar el coche, una vez que nos han dado el contrato y nos han dado las llaves, comprobar cómo está el vehículo y si vemos alguna tara, algún daño que tenga el vehículo que no esté puesto en el contrato, las compañías tienen la obligación de indicarte cuando contratas si el coche tiene algún desperfecto. Si no lo hacen, están incumpliendo la normativa. Si lo hacen, debemos comprobar que es correcto. Y si falta algo, pues hay que volver a la oficina del rentacar y decirles, oiga, que el coche tiene este desperfecto y aquí no me lo han puesto. Uh-huh. Y a la vuelta, pues exactamente lo mismo. O sea, a la vuelta, pedir al trabajador que nos acompañe para la entrega del vehículo y hacer un buen reportaje fotográfico, sobre todo pues de laterales con arañazos y cristales y ese tipo de cosas, porque vamos a evitar problemes posteriors.
Uh-huh, clar. Com dèiem, és un mal de cap perquè ens hem de preocupar molt de com, amb quines condicions agafem el cotxe, amb quines les tornem, i tot això implica una càrrega mental important de quan llogam un cotxe.
Efectivament. Además, los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, hay algunos que no, pero la gran mayoría de los trabajadores tienen incentivos. No es solamente entregar el coche, sino que tienen incentivos a la hora de cobrar extras. A ellos les pagan por generar extras que no estaban previstas inicialmente. Mira, hay una práctica muy habitual, que es que la gran mayoría de las personas lo que hacemos es reservar un coche pequeño. Sí. Los coches pequeños, las compañías, pues tienen un número limitado. La gran mayoría de las veces, cuando llegamos al destino, cuando llegamos a la oficina, lo que hacen es que nos dicen, oiga, por 15 euros más le damos un coche de superior categoría.
Sí.
Pero me quedo con el pequeño. Sí, pero es que imagínese que ha cogido un Fiat 500 y le vamos a dar un BMW por 15 euros diarios. Y al final te dan el BMW porque no tienen el coche pequeño, pero sin cargo, porque tú has desistido de contratar un coche mayor. Otro de los problemas que además nosotros hemos presentado algunas denuncias es que cuando recibes el coche te ofrecen un seguro por si te quedas tirado en la carretera, de grúa. pero oiga, si yo tengo un coche alquilado y se rompe, usted me tiene que enviar una grúa y no solamente eso, darme otro coche. Pues bueno, lo que intentan es venderte el seguro de grúa porque, según ellos, este servicio no está incluido en el precio, cuando, bueno, si a mí se me rompe el coche en la autopista, pues si no vienen ustedes a buscarlo, pues aquí se lo dejo, ese coche es suyo, y a mí me tienen que dar otro. Pero bueno, hay muchísimas artimañas que tienen. Lo que hay muchísimos consumidores, la gran mayoría de los consumidores, que no saben cómo se tienen que resolver estas cuestiones.
Exacto. Hi ha molta desconeixença primero, i sempre molta indefensió per part de l'usuari, del consumidor.
Bueno, pero también hay que entonar un poquito el mea culpa, porque tampoco nos preocupamos mucho de saber cuáles son los problemas que podemos tener y cómo los tenemos que resolver. Cuando tenemos una queja, por ejemplo, que nos han hecho un cargo habiendo ya devuelto el coche, pues bueno, tenemos las juntas arbitrales de transporte, que son las encargadas de solucionar este tipo de problemas. Es un procedimiento muy parecido a un juicio, y además el laudo que dictan tiene valor de sentencia judicial y es completamente gratuito. Pero esto, la gran mayoría de las personas pues no se han preocupado, y además lo que hacemos es enviarle dos mails al Rentacar diciéndole que son unos estafadores, pero luego ya nos quedamos ahí.
Ja, però és que això suposa un desgast d'haver d'anar a trascar, d'haver d'anar a un judici, de perdre temps, de... Clar, tot això també a vegades el consumidor, per manca de temps, diu, bé, idò, ja està, ho deixarem anar. Clar, són moltes coses, però és veritat que hem de ser conscients de tot això que dius, i també hi ha una pràctica que a mi me sorprèn una mica, que és quan vas a llogar un cotxe te diuen i ara, quan ja has pagat, te cobrarem, i no te cobrarem, sinó que te... farem una reserva a la teva targeta per si falla res. Això, bueno, se pot fer?
No, no. Vamos a ver. Tiene que estar... esto suele pasar cuando los seguros que cogemos son seguros mínimos, ¿no? El seguro obligatorio y nada más. Pero la compañía te tiene que advertir. Te tiene que advertir que si solo contratas este seguro, tendrás que dejar un depósito de tanto dinero. Fijaros que cuando contratas y te dicen cuál es el seguro que has contratado, y casi siempre te advierten de que este seguro tiene una franquicia de X dinero que tendrías que pagar en caso de accidente. Pues bueno, cuando te piden el depósito, siempre el depósito coincide con la franquicia. Es decir, ellos ya tienen un cálculo hecho, que también habría que ver si efectivamente las compañías tienen el seguro que dicen, porque a nosotros cuando alquilamos el coche ni nos dicen con qué compañía está alquilado, asegurado el coche, ni cuáles son las características del seguro, ni la póliza, ni absolutamente nada. Nosotros creemos que las compañías tienen un seguro mínimo, el básico, y que luego el suplemento que nos cobran no lo cobran ellos, porque si hay una reparación la van a hacer ellos mismos, por lo tanto es dinero que ganan todavía más, ¿no?
Sí, un truy. Alfonso, mos hem de posar tranquils i llegir la lletra petita i preocupar-nos efectivament quan llogam un cotxe, perquè no és fàcil.
La recomendación, alquilamos un coche, damos el número de tarjeta, hemos pagado, llegamos de vuelta, nos vamos a nuestro banco, decimos que la hemos perdido y que nos hagan una nueva y que la anulen. De esta forma será imposible que nos cobren alguna cantidad imprevista.
Doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies, Alfonso Rodríguez, de Consubal. Te deixem descansar una mica, que sé que ets hora de...
Bueno, sí. porque sois vosotros y me caéis muy bien, pero me habéis fastidiado la siesta.
Ai, disculpa, bé, pero... encara tens un estona.
Alfonso, sempre pots parar una reclamació a Consum i demanar indemnització.
Muy bien.
Un abrazo. Bueno, chao, guapo.
Un abrazo.
Gràcies, Alfonso, gràcies. Molt bé, hem de continuar i ara vos hem d'explicar el mal vespre que varen passar un veïnat de Múrcia, que durant 5 hores seguides van haver d'escoltar aquesta cançó. Cumpleaños feliz. Vos imagineu durant gairebé 5 hores seguides i de nit escoltar aquesta cançó, Cumpleaños Feliz? I no és el que va passar.
A mi se m'acuden coses pitjors, eh?
Sí, no ho sé.
Parxís, és molt parxís.
Tampoc no sabem si era aquesta versió. Era un Cumpleaños Feliz.
Sí, sí, jo he vist el vídeo i era aquesta versió, sí, sí.
Idò, això és el que va passar un veïnat de Jabalí Viejo, un poblet de Múrcia. Aquesta cançó va sonar a les 11 del vespre, va començar a sonar des dels altavous del pati de l'escola i no se va aturar fins a les 4 i mitja de la matinada. Imagineu-vos quin vespre. Els bombers de Múrcia varen rebre diverses queixes del veïnat de la zona per les molèsties que els suposava tot aquest renou i varen haver d'apropar-se a l'escola per desconnectar la megafonia. Clar, imagina't, baixant pijama, tocar, ho podeu obrir i aturar aquesta música. Al final ho varen prendre amb humor i des del compte de bombers varen publicar un tuit que deia: no volíem fotre l'aniversari a ningú, però no eren hores. Des dels amics, dels teus amics, els bombers, molt d'anys. Això també.
Sí, encara li varen donar molt d'anys a aquesta persona, però no sé en quin moment a les 11 del vespre se pot encendre la megafonia d'una escola.
Hi ha coses que fallen.
Sí, no ho sé. Quan sona aquesta cançó, també.
Clar, han fet una investigació, no tenen clar si és una malifeta, una broma d'algú del centre, clar, o és que realment es va desconfigurar el sistema que tenen molts instituts i moltes escoles per posar música en els nins. Clar, a la meva època no mos posaven cançons.
Clar, no, tot sí.
Quan,
no, tot
anàvem, sí, quan havien de pujar a escola. En canvi, ara sí, i a canvi, a canvi de classe, ara posen cançons.
Sí, esperi,
jo, per exemple, una cançó que odi per culpa d'això, el Bon Dia dels Pets.
Ah,
cada, cada dia de matí, ja a les 8 de matí, a l'institut, arribaves,
te paraven Bon Dia dels Pets.
El primer dia, sí que és preciós,
bon,
però ja quan el tercer trimestre, sí, escolta, Bon Dia dels Pets.
Bon dia, i les típiques, i llavors tanta sort que van innovar un poc, i cada dues setmanes una classe podia triar una cançó.
I nosaltres vam fer...
I s'anava...
I, quan, sí, i cada dia que un infant feia un aniversari...
Ah, no, pels anys, sinó...
No, això quan... ja ho sé, això era de diari. Però ara deman per aquesta notícia, quan qualcú fa els anys, que devia ser cada dia una escola, qualcú cada dia fa els anys...
El manco que en peu blanc a la Pobla no posava en aquesta cançó, per sort.
No.
Clar, suposo que cada classe ja cada un feia el que
volia. Qualcú professor, sí, però alumne no.
I no posaven un, jo què sé, feliç aniversari, un pic en la setmana i tothom, i que tothom s'adonàs per felicitat.
No, jo crec que cada un en la seva aula ja feien la seva celebració d'aniversari. El que sí que sonava molt era Bon Dia dels Pets, això sí que me'n record. Després també vàrem innovar...
És una cosa que va marcant en Junkers, sí, el Bon Dia dels Pets.
Després
que...
també vàrem innovar i mos vàrem deixar posar cançons, sí, a una llista conjunta de Spotify, i clar, això també va, va crear problemes, perquè la gent posava unes cançons que...
Jo he de dir, però, que això és institut, eh? Perquè
sí,
jo,
sí, sí,
a primari sonava...
El timbre normal,
timbre,
sí, sí,
normal,
sí,
aquest,
jo també,
que sonava per tot.
Sí.
També me sorprèn que aquesta notícia de dir que no atureixin l'alarma fins a les 4
ja,
i mitja.
Però això no vos passa quan aneu a qualque banda que hi ha un incident i sempre tothom espera que hi vagi un altre.
I ningú fa res.
Clar, els veïnats hagueren dir: ara aniràs des quart segona, no, és des primer primera. I clar, passaven ses hores
i ningú telefonava.
Fins que qualcú a les 4 i mitja digui: escolta, és hora, com a mínim, de parlar amb els bombers, dic jo. Clar.
Sí, sí, i els bombers van aconseguir aturar-ho. Aquesta notícia curiosa que ens arriba de Múrcia, i esperem que hagin pogut descansar aquest veïnat després d'aquesta cançó en bucle durant 5 hores seguides. Però bé, canviant de tema, perquè ara una notícia que ens toca de prop en aquesta casa, sobretot un company nostre, i que mos ha entristit avui. La cançó El Calvo de la Ràdio no ha estat seleccionada pel Benidorm Fest.
Hello everyone, it's your bald guy from the radio.
He dado las campanadas, todo el mundo me vio. Con mi traje brillante fui la sensación. Ahora quiero más, lo digo sin temor. Eurovisión me espera, prepárate amor. Soy tu calvo de la radio, tu showman oficial. Con un micro y mis ganas lo voy a petar. De la onda a los focos, directo al festival Eurovisión. Aquí llega mi show mundial. En la radio hago magia con estilo y humor.
pero en el escenario soy fuego y pasión. Las luces me iluminan, mi voz va a brillar. Prepárate, Europa, te voy a conquistar. Soy tu calvo de la radio, tu showman oficial, con un micro y mis ganas lo voy a petar. De la onda a los pocos, directo al festival Eurovisión. Aquí llega mi show mundial. Traigo ritmo, traigo fuerza, traigo el flow del campeón. Con mi humor y mi carisma soy pura explosión. Del estudio al escenario no hay quien me detenga. Europa...
Mala notícia pels fans d'en Joan Gabriel Bolsà, company d'Esports d'Iveta Ràdio. Si sou del que escoltava les retransmissions esportives d'aquesta casa, ja sabreu que fa uns mesos va presentar aquesta cançó al Benidorm Fest. I d'ara, aquest certamen que tria serà el representant espanyol a Eurovisió, bé, que tria aquesta cançó, no ha elegit el nostre company. I molt sap greu anunciar-vos que no ha hagut sort i el calvo de la ràdio no ha estat seleccionat entre els 18 artistes que participen al Benidorm Fest. Per parlar-ne, Anga, com estàs?
Com estic? Quina gran pregunta, quina gran pregunta. Home, estic trist, tot i que ja han passat quasi 24 hores i vaig païnt un poc aquest resultat de que no m'hagin agafat, que Ràdio Televisió Espanyola no m'hagi triat com a partícip del Benidorm Fest d'enguany. Mm.
Juan Gas, supos que les 24 hores més amargues de la teva existència.
Vull dir, i ho vull dir públicament, vull agrair a en Xisco Nadal, que de primera hora del matí m'ha donat el seu suport, ha estat entrar a la ràdio i ha notat el seu caliu i el seu suport, i han estat 24 hores molt, molt complicades perquè hi havia moltíssima il·lusió en aquesta cançó. Han posat esforç, han posat dedicació i tot el millor, i jo crec que veient les persones que s'han triat, jo crec que perfectament el calvo de la ràdio hauria d'haver estat en el Benidorm Fest enguany.
Creus que ha triomfat el nepotisme, Juanga? Ho dic per aquí, va es net d'en Diango, i va es fi d'en Miquel Herzog. Llavors també hi van artistes que ja en un moment determinat tenien cert contacte. Tu trobes que has pagat, diguem-ne, es fet de no tenir padrins a Madrid que hagin volgut donar la cara per la teva cançó, per un hit que ja forma part de la història cultural d'aquest arxipèlag?
Jo crec que sí, que aquí hi ha hagut mans negres, hi ha hagut...
És a dir, tenim Estela Reynolds i en Juan Gabausà com a les dues persones aquí, una mano negra,
i justament
els ha impedit ser feliços.
S'any que els premis són 150.000 euros, Juan
Gabausà. Esperdius.
Jo... No me digueu això. No me foteu més mal. Sí. No, jo li comentava en el meu mànager, que era en Toni Terrades, que també té part de responsabilitat, perquè no ha mogut els fils que havia de moure perquè me triassin, no? Però jo li deia que...
Perdona, Juan, estimat, aquí sí. T'he d'aturar. És a dir, en la meva presència no se falta en el respecte a un gran professional d'aquesta casa com és en Toni Terrades.
Sí, és a dir,
crec que també hem d'acceptar nostres demèrits. Clar, és que he estat tot el dematí donant-te suport per desmuntar aquest mite que diuen que tu i jo no mos duim bé, he estat allà com una mà amiga estesa, però no puc consentir que te fiquis amb enterrades.
Jo som testimoni d'això.
Enterrades potser no podia fer respús, estimat.
No ho sé, però segurament l'acomiadaré en directe com a mànager. Però en qualsevol cas dic, li comentava allò enterrades, que potser hauria d'haver dit que jo som parent llunyà, i això és veritat, d'en Federico García Lorca. Sí, perquè mo mare és de Granada, mo mare és Ángeles Manrique García, i aquest García ve d'un parell llunyà de Federico García Lorca. Per tant, si jo hagués dit això, a lo millor ara mateix estaria en el Benidorm Fest.
I tu, si com a parent llunyà de Lorca... Sí. Si haguessis pogut triar, haguessis anat a Fuente Vaqueros a fer el videoclip del Calvo de la Ràdio, el poble natal de García Lorca, o haguessis optat per fer con Salomé l'any 79 en su canción i anar en cotxe de cavalls per l'espai marítim?
No, sense cap mena de dubte, jo pel passeig marítim, i així serà. I així serà, perquè no sé si m'ho demanareu, però això no és un final.
Clar, no. M'agrada aquest gènere de s'autoentrevista i s'autopromo, que és meravellosa. Juanga, quina sorpresa! Tot i que has quedat totalment esmaperdut per no haver passat aquesta selecció del Benidorm Fest, crec que hi ha sorpreses pels teus fans, no és cert?
Efectivament. Deia que això no és un final, és l'inici. Ara ja no estic en la meva cançó, ni jo estic lligat a Ràdio Televisió Espanyola. Ara ja som, ja som un artista lliure.
Ara ets lliure com en Nino Bravo. És a dir, a partir d'ara ja només te queda es callis de límit. El límit és el cel per tu.
Efectivament. I ara, a partir de molt poc, si pot ser, estic fent gestions i tal, si pot ser a partir de demà, però si no aquesta setmana, El Calvo de la Ràdio estarà i se podrà escoltar a totes les plataformes musicals que se coneixen, i a partir d'aquí gravarem el videoclip, farem un tren a TikTok, bolos, concerts, col·laboracions i tot. Això és només l'inici. I espero que la gent l'escolti, se la descarregui i que sigui un himne per aquest Nadal.
Aquí tenim un influencer, en Toni Guiscafré. Jo crec que te pot donar idees per aquest videoclip.
Ja ara que ha dit el 2.30 el podem fer junts.
Mira,
un dia a la ràdio podem fer el vídeo. Quan tinguis idea de com fer-ho, no ho sé.
Alguna idea. Ara el que farem és posar-lo a les plataformes musicals i després, home, manguis que fred i faci falta, però amb ell serà un honor i un plaer, perquè a més m'ho veig cada matí.
És que en Guiscafred és així. És a dir, és un influencer de primera magnitud. No poden negar. Per cert, són certs els rumors, que no són tan rumors, perquè jo he escoltat aquesta conversa avui de matí, que tindràs un gran ballet masculí que, diguéssim, animarà aquest videoclip.
Sí, hi haurà ballarins i ballarines, però, sobretot, ballarins d'alt nivell en tots els sentits. I tu ho saps, Xisco.
Xisco, això també vol dir que hi seràs tu en aquest videoclip.
No.
Serà alguna aportació per part teva, Xisco.
Jo només espero que d'estrella a estrella me convidis a fer això que diuen en castellà, un cameo.
Un cameo.
Home, sí. això està fet. I seràs en El Calvo de la Ràdio el videoclip.
Juanga, m'ho sap molt de greu, estimat, però enhorabona, no sé què dir-te, m'ho sap greu perquè Televisió Espanyola no ha sabut triar,
no ha
vist el teu potencial, però, com sempre, saps que el públic illenc és del teu costat.
Idò, moltíssimes gràcies, sopert a Ràdio Televisió Espanyola, i ho guanyarà IB3, i ho guanyarà tota la gent de les nostres illes, que podrà gaudir amb aquest gran tema, El Calvo de la Ràdio.
És que sembla que estan parlant de Mediterrani o d'en Serrat, i recordem que s'ha cançó d'en Juanga Nostro és El Calvo de la Ràdio. Però bé, anava a dir deixeble, no, però sí com a familiar llunyà de Lorca, hi ha molta poesia.
Sí.
No és es verde que te quiero verde, però hem de dir que en Juanga és molt de rima consonante.
Efectivament.
Juanga, moltes gràcies. Bé, quan gravis el videoclip mos avises.
Sí, ja mos avises.
Home, clar que sí.
Ara el mirava, els que han passat, aquest de 8 candidats.
Jo no en conec ni un.
Hi ha molt de paperró.
Ni un.
Per això me fa tanta ràbia. Perquè si hi havia tant de paperró, en Juanga tenia un lloc.
El meu lloc és el paperró, sí.
No, però mem. No, estimat, que si hi havia paperró... Tu, que el manco portaves, aquest punt d'originalitat i tota la performance prèvia que ja dues amb aquesta cançó, jo penso que tu també tenies cabuda. Però potser tenien enveja del teu talent.
Jo dic que jo només conec que Funambulista i després el fill de Marcos Lluna, no, que jo ho conec perquè va sortir a fer una interpretació espectacular a la sèrie de Luis Miguel, fent de Luis Miguel quan era petit. Però poca cosa més. Ara veurem.
Hi ha uns argentins, és Miranda, que són molt bons, que ja seguia, que tenen una cançó que m'encanta, que és perfecta, que exactament no sé com han arribat en el Benidorm Fest, però escolta, supos que 150.000 euros són golosos.
I que un d'ells és en Barri Brava, que va triomfar amb la cançó Rafaela, que està molt bé.
Han fet una unió.
Ja veurem, jo m'hauré d'unir a alguna banda, alguna cosa, per la pròxima convocatòria, que això no quedarà aquí.
No.
Això no quedarà aquí.
Jo penso que tu, com en David Bisbal, hauries de trobar la teva orquestra Expressiones. I a partir d'aquí ja anar a l'estrellat, estimat.
Que havia de trobar la meva Xenoa.
I... Clar.
Si vols aconseguir presentar l'escampanada, jo t'ho dic que també aconseguiràs anar en aquest festival. Sí, sí.
Ho farem.
En Joan Gabriel Bussàs, el cable de la ràdio, moltes gràcies i ànims.
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Una ferrada, Juan Gabriel. Bon cap de setmana, moltes gràcies.
Adéu.
I acabam aquesta taula de redacció en cinema perquè d'aquí ben poquet s'estrenarà un biòpic sobre Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, Miquel.
Sí, sí, aquest artista sempre s'havia negat a que se fes una pel·lícula sobre la seva vida, fins que va arribar el director Scott Cooper.
Clar, és que ven Scott Cooper i t'ho diu.
Exacte, amb una proposta,
fer
un biopic basat en el llibre Deliver Me From Nowhere, de Warren Zanes, que se basa en els mesos de pressions discogràfiques que va patir Bruce Springsteen després de publicar The River, unes batalles que va arribar a guanyar llançant al mercat l'àlbum Nebraska. La pel·lícula s'estrenarà el proper 24 d'octubre i segur que vos demanau qui interpretarà en Bruce Springsteen.
Ho sabem.
Ho sabem. Sí, és en Jeremy Allen White, que s'ha convertit...
De fet, ha estat de gira aquests
dies. Sí, per
estat
Madrid.
El Hormiguero, i ha estat, vaja, fent promoció d'aquesta pel·lícula.
Sí, sí, ella ja se va convertir en una estrella gràcies a la sèrie de Bear.
Tot i que nosaltres el coneixem més per haver estat agafat de setmana Rosalía.
Sí, sí, el coneixem molt també per això.
I fumant un cigarret.
Exacte.
Que els varen veure. Sí, bàsicament sí. El coneixem per això.
Va bé, fins i tot en tenim un petit tast d'aquesta pel·lícula. Tenim el tràiler de Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
Tienes que entender una cosa. Esto no va sobre nosotros. No va sobre las listas. Va sobre Bruce Springsteen. Y estas son las canciones en las que quiere centrarse ahora. Te voy a contar una historia. Cuando Bruce era pequeño, había un agujero.
I d'aquest és el tràiler que ja ens ha arribat d'aquesta pel·lícula que s'estrena, com deia Miquel, el 24 d'octubre. I per parlar d'aquesta pel·lícula i de Bruce Springsteen, tenim en Biel Sastre, el seu fan número 1 del món. Biel, com estàs?
Molt bé, ja faig cola davant del cine. Eh?
Home, tu que anar per tot a veure en Bruce en el seu concert, deus tenir moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
Sí, la veritat és que me fa ganes veure-la. De totes maneres, tampoc no en sé molta de cosa. He seguit un poquet les aventures del protagonista de la pel·lícula que ha estat aquest dies per, com dèieu, per Madrid. Varen fer l'estrena a Callao, a Madrid, i en Manel Fuentes va fer un concert just a la plaça de Callao després de l'estrena de la pel·lícula, i sé un poquet aquest trull. Però també en ganes de veure-la, ja veurem si compleixen les expectatives o no.
Això t'anava.
Sí, que me contin coses interessants de Bruce.
Perquè tu que tants fan d'ell, que ho sap tot, clar, fa un pot de por de dir, no, això no està ben contat.
Exacte. Jo el que me fa ganes de veure la pel·lícula, evidentment, però clar, tens una idea feta de com és en Bruce Springsteen, si has llegit un poquet coses de la seva vida i tal, i tens imatge d'en Bruce, i llavors no sé si s'imatge que veuré a la pantalla serà si realment jo tenc d'ell. No passa res, vull dir, cada un fa aquesta interpretació, evidentment, que troba de com quan fan una pel·lícula basada en un llibre, tu t'has llegit el llibre i per aventura no té res que veure en la imatge que tu tens. Això
I tu l'has llegit en aquell llibre que parla aquesta...
No, es deliver me from nowhere, no, que no l'he llegit, no. Ara estava repassant aquests dies una de les biografies que va publicar i per recordar un poc algunes de les seves coses, o sobretot aquesta època on se va retirar per escriure Nebraska, com dèieu, després de fer la gira de The River, no? I jo crec que això ha estat sempre un poquet el que ha fet en Bruce. The River va ser un èxit molt gros, llavors es va necessitar retirar-se un poquet per escriure Nebraska, llavors es va fer la gira Born in the USA, que va ser un èxit mundial, i se va retirar per escriure un poquet el Tunnel of Love, que també volia ser un poquet més xerrar de persones, d'amor, i clar, ja ha tingut aquestes pujades i aquestes baixades, que llavors sempre han acabat amb aquests espectacles i aquestes gires multitudinàries.
Clar, però també explica aquesta pel·lícula, segons diuen, aquesta depressió que té Bruce amb aquesta batalla discogràfica que comentaves després de The River.
També, supos que hi ha la part aquesta discogràfica, la part que sempre que no coneixíem fins als darrers anys, que era aquesta depressió, aquest problema que ha tingut sempre, provocat un poquet per si Tori, que va viure en son pare, i que és una cosa que sempre el conta i que sempre repeteix. I que quan te'l veig no hi penses en això, perquè el veus tan a tope, i que no penses que sigui una persona que llavances quan pugui estar més tranquil·la, tingui tots aquests problemes que conta en el seu llibre, que contava en el seu espectacle.
Que li va passar en son pare? Que li va passar en son pare?
Jo crec que mai va arribar a tenir una relació bona. De fet, en aquesta escrita de la pel·lícula, ell ho conta en el seu llibre, el anava cercant al bar, era un home que no se comunicava, sempre estava com molt enfadat en sa vida, era un poquet així. Clar, ell mai va arribar a poder tenir, per el que jo crec, o el que entenc, no va arribar a poder tenir mai una comunicació com ell hagués volgut en son pare, saps? Tenir una relació de pare a fill, no li va arribar a tenir mai, saps? I crec que és un poquet això que sempre ho ha duit arrastrant.
I Biel, tu que ets un Bruce Springsteenòleg de manual, que no entenc com és que no t'han telefonat des de la productora per demanar-te que tu donessis a Neil Obstadt, tu que tens aquest coneixement de la vida d'en Bruce, què t'assembla en Jeremy Allen White com a protagonista? Ho dic perquè jo he vist un parell de fotografies i he vist un parell de fotogrames i t'he de dir que no és la persona més semblant en Bruce d'aquest univers.
No, la veritat és que no. Haguéssim pogut triar una altra, però bé, tot això són, supos, històries de Hollywood. Triat,
no, que també m'imagino que com a fan d'en Bruce, això t'atreu una mica de la pel·lícula. És que tu mires en Timothée Chalamet fent de Bob Dylan i li dona un aire perquè l'han caracteritzat molt. En canvi, en Jeremy Allen, els fotogrames que han compartit, és ell vestit en les camies d'en Bruce Springsteen.
Sí, és així. No ho sé, ja ho veurem. En veure-la podré tenir un criteri. Ara per ara, no ets la persona que més s'hi sembli, però bé, ja veurem. Pontor ho interpreta fantàsticament.
Els esprintinòlegs són superprudents, No diuen res, no fos cosa arribar a les hores de Debos, que han criticat la pel·lícula i tinguin un trull.
No, escolta'm, en el protagonista el vaig convidar a xerrar amb ell, amb aquest home horrorós, però si venia a tomar maldes a que nostre, i me va dir que no, que ell només feia actuacions, només actuava, no volia fer aquestes coses, era per veure més si me contava qualque cosa més, però no he arribat a més, no vos puc informar de més coses.
Quin actor hauries triat tu, Biel?
No ho sé, no en tinc ni idea, no m'ho he plantejat, no sé qui ho podria fer en sèrio, no, que va.
Tu creus, Biel, que en Bruce està d'acord en que se faci aquesta pel·lícula?
Crec que l'ha vista i que està contenta. Però el que he llegit,
no sé. Jo també he llegit coseta, sí.
No en sé més, però crec que va anar a l'estrena allà, no sé en quina ciutat era, dels Estats Units, i va sortir bastant content de la pel·lícula, no? O sigui que la cosa broma.
No? Idò, Biel, dia 24, que l'aniràs a veure quan s'estreni, per tornar serà dia 24, però vaja.
El dia següent.
Sí. Jo m'agradaria, no sé si hi ha, perquè me deies això de Springsteen, és a dir, que tu no entres en Springsteen i n'hi ha molt més a Mallorca que ho són. Estaria bé veure'ns allà el dia de l'estrena, a l'hora de la primera sessió, la sessió de vespre, i muntar qualque petita festa, perquè mai feien res els springsteenians de Mallorca, que jo sàpia.
Que ja s'ha fet un grup de vots. Després podria fer una listening party de Nebraska. I ja, després de la pel·lícula...
Si ja en sortiria plorant.
Quedau per escoltar Es dit sense, clar.
Exacte, exacte. I mira que ara trauran els 9 dies de Nebraska, tot una catxa en tot el que van revoltar la creació d'aquest disc. Surt ara, l'havien de treure fa un parell de setmanes, però l'han atreçada, supos que per mort de la pel·lícula, i sortirà la catxa en concerts, en directe, música, bé, tota una sèrie de coses que ja esperen amb impaciència per veure que mos sorprèn amb nosaltres aquesta vegada.
Ja la tens com anada, ja has fet una pre-reserva.
Ja la tinc com anada. Mira, tinc com anada la catxa i tinc com anada una sudadera. Ja veurem quan t'arriba.
I Damián, no mos perdrem.
Millor dit, no? Perdoneu.
No passa res, no mos perdrem.
Com són els fans de Springsteen, eh? Molt del Bosch, però també de Pompeu Fabra. És a dir, respectant la normativa de la lleu catalana. M'ha agradat molt, això.
Biel, esperant la teva crítica de la pel·lícula amb la dessuadora posada i la teva foto.
Exacte, així ho faré a mi. Vinga.
Una ferrada forta, Biel, com
venga,
sempre. Moltes gràcies.
Igualment.
Fins aviat.
Gràcies.
I d'home, aquest biòpic de Bruce Springsteen que s'estrena al cine el dia 24 d'octubre a l'estat espanyol, fem un tento.
El teu moment de Tèntol.
Hola, som en Josep de Sant Jordi i el meu moment de Tèntol és quan t'arriba a Can Nostre i vaig en el pati de Can Nostre, que és un lloc molt tranquil, m'assec a una coca rossa de queixes de Menorca que tenim i mira passar les mosques. Això és el meu moment d'entol.
TV3 Ràdio és actualitat. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Per acabar la setmana, què passa amb els termes refugiat o refugiada? Aquests dies han parlat sobretot de migrants, com a forma general, amb el significat de persona que es desplaça d'un territori a un altre. Però, per desgràcia, també sentim a parlar molt, a través dels mitjans de comunicació sobretot, de refugiats. El terme refugiat s'ha d'entendre referit a una persona que es troba fora del país on resideix habitualment i que no pot o no vol tornar-hi, perquè tem la persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques o perquè pertany a un determinat grup social. Això vol dir que, si no hi ha aquest motiu de persecució, no es considera un refugiat, almenys internacionalment. De tota manera, en determinats entorns, el significat de refugiat també abraça el sentit de migrant, persones que fugen dels conflictes armats, de situacions de violència permanent. I terme explicat, terme acabat.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Explicar-vos que avui mateix s'ha publicat el nou disc de l'artista eivissenc Carlos, una obra conceptual que es titula Nova Ebusos.
Sense cap rancor ni prejudici, vull arribar tan lluny que no m'avoran. Sense cap rancor ni prejudici. Sense cap rancor ni prejudici, vull arribar tan lluny que no m'avoran.
Aquell que escoltau és Eros, un dels capítols de Nova Ebusos, el nom que rebia Eivissa en temps dels fenicis i que és el títol del nou disc de Carlos. Narra en tres capítols el viatge emocional, vital i simbòlic d'un personatge a la recerca del seu lloc al món. No només són cançons, sinó que és una obra conceptual plena de filosofia, literatura i pintura. I Eivissa, no només de taló de fons, sinó que és el motor creatiu d'un disc que veu tant del paisatge i l'imaginari eivissenc com de referents universals. Una obra amb visió crítica i de replantejament, Margalida.
I per parlar-ne, saludam en Carlos, que el tenim en el telèfon. Carlos, com estàs?
Molt bé.
Benvingut. Moltes gràcies. Nova Ebusos, com sí. Els fenicis anomenaren a Eivissa, així se titula.
Bueno, és més romans, eh?
Els romans, i mira.
Sí, sí.
I de romans, li de Ebusos, i això t'ha inspirat en aquesta manera per tal de reimaginar-te la teva Eivissa.
Exacte, sí. Sobretot també el terme nova, aquesta manera d'avançar, però també tenint en compte el passat.
Clar, perquè se pot fer aquesta reinterpretació d'Eivissa ara mateix?
No és que es pugui, sinó que s'ha de fer i es fa sense voler. I si ho fas de desestima, jo crec que surten les millors coses, així que així ho fem.
Que bé. Parlaven que és un viatge emocional, vital, simbòlic, i també d'aquest personatge que cerca el seu lloc en el món. Què personatge series tu, Carlos?
Sí, però també he aprofitat per crear un parell d'alter egos, com pot ser en Eros, l'àngel aquest de la mitologia grega, o jo què sé. Així que sí, és un viatge de tornar... O sigui, el vaig començar a escriure quan vaig tornar a Eivissa després d'estar molts anys entre Barcelona, o algun any a Madrid i tal, i va ser, doncs això, passar tornada i veure com estava a Eivissa i com em sentia jo allà. Bueno, aquí.
Ahir vàrem entrevistar els revinientes, que són Agustín Fernández Mayo i Pilar Rubí, que ells no fan discos, fan fases, i tu no fas cançons, sinó que has dividit aquest viatge conceptual en capítols, que giren entorn de l'amor, la pèrdua i el renaixement, i que aquestes temàtiques marquen el que és el tarannà de les cançons mateixes. Vas més enllà d'una cançó, i per això és un capítol, és a dir, t'han de llegir a més d'escoltar-te.
Sí, totalment. O sigui, no, Agustín és una història, però 100%. A més de les cançons, allà en fanzine preparat, que bueno, ja publicarem i ja traurem en el públic, on s'explica també més d'aquesta història. O sigui, hi ha molta història darrere de tot això, ja no només personal, sinó un poc més inclús podríem arribar a dir sense ficció d'imaginar que podria passar en un futur i de més. Així que sí, és una història 100%, és una novel·la.
Clar, dius que Eivissa és el motor creatiu, en certa manera, d'aquest àlbum. Com te poses les piles? Com engega aquest motor creatiu teu, Eivissa?
O sigui, és que al final va venir un poc de la mà també, sí, això de tornar a Eivissa, de també relacions que vaig tenir de sentimentals, però que també estàvem com molt associades a la illa, i és com, doncs, tot això va crear aquí una amalgama de necessitats d'expressió i va sortir. I al final, com que m'agrada molt, doncs, tirar referències d'allò que m'agrada i d'allò que m'inspira, i en aquell moment estava amb Eivissa i doncs, va ser així. I també molta cançó glosada, molta cançó pellesa que, doncs, bueno, que van arribar allò gràcies a un disc i tal, doncs, es va donar. Però vaja, que no sé si serà sempre així, no sé.
No, i que també juguis una mica en so teu oïdor, en so teu escoltador, amb aquesta dualitat entre amor romàntic i amor a terra, que
exacte,
és una, que
sí,
és una constant,
sí, sí,
en aquestes lletres, i que juguis en l'ambigüitat de saber a qui van dirigides.
Sí,
a Eivissa mateixa o a la persona, o la persona enamorada. Clar, un poc com el llibre de Miquel Amat, Terremot Llull, que no saps si va dirigit a un amant o a Déu. Cadascú pot tenir la lectura que vulgui. Supos que també era una mica...
Quin llibre has dit? Quin llibre has dit?
El llibre de Miquel Amat, el primer poemari que va fer Ramon Llull, clar, teòricament es posi a mística, es posi adreçada a Déu, però clar, hi ha gent que ha fet lectures contemporànies com si realment fossin poemes entre d'un amic que li fan el seu amat. Un poc el que pretens o el que convides a fer tu amb aquesta... amb aquests capítols d'aquests nova i busos. Bé, si tens una màquina...
No, si
tens una màquina del temps, no ho descartem. És a dir, pot ser si has viatjat fins a la mitjana i has pogut parlar amb ell, si ara així mos convides a fer un viatge, que seria meravellós.
Ja us diré... Ui, merda.
Ai, què t'ha passat?
Ai, perdona, pensava que
s'havia tallat, perdó. Ah, no. Pensava que ara mos havien segrestat el convidat, sí, i que havien de telefonar emergències perquè anessin a rescatar-lo.
Està tornant a ploure, Eivissa. No,
Que guai,
és broma. Molt bona referència, ja vaig llegir aquest llibre, 100%.
Idò, sí, sempre, Ramon Llull sempre és un llibre, vull dir, sempre és un autor per rellegir, redescobrir, sí, i anar llegint, i també per inspirar-nos. Idò, sí. Tu, en el teu cas, les teves influències són en Gary Sinder, The Blaze, i també Arcadius. És així?
Sí, bueno, entre molts altres. Justament quan vaig escriure la nota de premsa vaig posar aquell, però vaja.
Però n'hi ha més.
N'hi ha molts. Per aquest disc, sobretot, el gran referent ha sigut en Joan Miró, per exemple.
Ah, sí?
Sí, 100%.
I com així? Per què?
Per com en tenia sort i per com amb coses tan senzilles i com... com amb coses tan senzilles com són tres colors i una broxa i tal, com explicava tant, doncs és un poc el que volia fer i també com... No sé, com intentar mesclar tantes coses per una manera tan senzilla em va inspirar molt i sobretot quan estava aquí a Barcelona visquent. Dic aquí a Barcelona perquè avui estic a Barcelona, justament.
Ai, però mos acabes de dir que ara plou a Eivissa, com ho saps?
No, perquè era broma. Perquè la setmana passada va ser increïble.
Sí, va ploure molt, és així.
I això, i anava molt a la Fundació Miró i res, o sigui, va ser superinspirador.
Mm-hmm, ja ho crec. Mm. I de mirar, ara tens una exposició a Mallorca fantàstica, si vols venir qualque dia també...
Ja, no, és a Mallorca i nada, és a Mallorca també és increïble.
Ai, que bé.
Sí.
Avui has presentat aquest nou Eivissa, però dia 26 de setembre ja vas treure Fantasma. Quan presentaràs tot plegat, tot junt?
Pues no ho sé, perquè està molt difícil la cosa a Eivissa per tocar en directe.
Ah, d'això.
Per tant, espero que prompte, la veritat. Espero que prompte.
Uh-huh. I, clar, mira, aquest cap de setmana mos comentaven que els tancaments de les discoteques...
Sí, autors, no m'han cridat, no sé.
Això t'anava a dir. Músic Conto, no hi tindríeu cabuda?
No sé, potser hauré de parlar amb en Carl Cox.
Necessita fam un lloc.
Exacte.
Sí, però també seria interessant que artistes com tu i de més que feis aquesta música que encaixaria la mar de bé, o creus que no?
Sincerament, no ho sé.
No és esteu.
Potser amb sales més petites i tal, però... Mm. O sigui, hi ha una escena allà ja muntada... Bueno, que hi ha ni escenes, només DJs i perfamosos... que sa gent ja ni li interessa es DJ, sinó sa gent li interessa fer-se sa foto a una discoteca d'Eivissa, que si encara disfrutessin de sa música. Però jo no sóc un DJ hiperfamós, així que no crec que interessi gaire.
Poc a poc, tot arribarà, Carlos.
Sí, això espero.
Ara amb aquest nove bussos que avui escoltàvem i que tot just acaba de sortir, i també aquestes cançons que vas llançant, com te podem escoltar, com te poden seguir?
Pues, bueno, escoltant la música a Spotify, a YouTube, on vulgueu, que és el més important, i després, bueno, jo sé, també Instagram i això, però jo l'important que vull és que la gent escolti la música i que intenti entendre el missatge i que es quedi amb alguna coseta.
I de Carlos, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una ferrada forta. Fins aviat.
Igualment. Adéu.
I escoltàvem en Carlos, que havia tret aquest nou Bussos. Amb això arribam als serveis informatius i tornen tot una.